Dones, la una us parla Maria Lara. El Congrés aprovarà avui la llei d'amnistia, ho farà amb la majoria necessària. Esquerra ha confirmat que, tot i que no s'aprovin totes les seves esmenes, votaran a favor, mentre que Junts es manté ferm que si no es compleixen, volíem dir, votaran en contra. Pere Aragonès, president de la Generalitat, ha insistit en la importància de seguir negociant aquestes darreres hores i poder superar per fi aquesta etapa de repressió. Ho ha dit fa uns minuts des de Brussel·les.
La llei d'amnistia és importantíssima. Ens ha de permetre superar una etapa de repressió que encara té conseqüències avui. És un treball que s'ha anat fent a les darreres setmanes. Tenim una proposta robusta i, per tant, el que hem de seguir treballant és per poder pugui, doncs, aprovar-se i, sobretot, que es pugui implementar. Sabem que hi ha qui intentarà frenar-ho, i intentaran frenar-ho des de determinats poders de l'Estat o, especialment, doncs, des d'algun sector de la judicatura molt alineat, doncs, amb la dreta nacionalista espanyola. Però creiem que, per sobretot, hem de poder superar aquesta situació i, per tant, doncs, la llei d'amnistia ha de poder tirar endavant.
En aquest sentit, Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns han registrat una proposta per crear el grup de treball que ha de funcionar com un observatori per l'aplicació de la llei d'amnistia. Un cop aprovada al Congrés, la llei anirà al Senat, on el PP té majoria i podria allargar-ne 2 mesos més la seva tramitació. I aquest dijous es reunirà de manera extraordinària la Comissió Interdepartamental de la Sequera i probablement se centrarà ja en fase d'emergència. Ho ha anunciat fa uns minuts la portaveu del govern, Patrícia Plaja. La calor de la setmana passada va fer baixar el nivell dels embassaments del sistema Ter Llobregat i ha provocat que la capacitat hagi baixat fins al 16,34%. Les reserves del conjunt d'embassaments de les conques internes també continuen baixant i en aquest cas se situen en el 15,83%. I l'ICE torna a fer de Barcelona el Centre Mundial de l'Audiovisual amb 80.000 usuaris registrats i l'expectativa de celebrar l'edició més gran dels 20 anys d'història del Saló. El Congrés de l'Audiovisual més gran del món ha obert aquest matí al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona amb la previsió de superar en un 15% els 385 milions d'euros d'impacte que van tenir l'any passat i que va tenir també una assistència de 58.017 persones. La fira mostra les últimes solucions en tecnologia immersiva, pantalla LED, avatars i també platós de coproducció virtual. I en cultura, el músic i escriptor Ramon Gené ha guanyat el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb Història d'un piano, una novel·la que narra una història de redempció a través de la música, ha explicat el seu autor.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts, 30 de gener de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 30 de gener, avui parlarem molt de bàsquet amb el retorn de Ricky Rubio a les pistes per tornar a jugar bàsquet després de 5 mesos. Com dèiem, el base del Masnou, que ho va dir ahir, ho va anunciar, tornava de moment als entrenaments amb el Barça. Un Barça que demà juga, en aquest cas, al Palau contra la Virtus de Bolonya, partidars de l'Eurolliga masculina entre el segon i el tercer classificats. Ara mateix empatats a 15 victòries a aquesta part alta de la classificació a la competició europea. Parlarem de bàsquet també de la penya, que juga avui un partidàs també d'alt risc contra la Poel de Tel Aviv, en aquest cas a l'Olímpic de Badalona, la penúltima jornada de l'Eurocup, i escoltarem a Xavi Hernández en la primera roda de premsa després d'anunciar dissabte passat, recordem, que no seguirà com a entrenador del Barça la temporada que ve. Que ha començat fa uns minuts, ha fet la roda de premsa del tècnic agarenc. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, aquest migdia compareix Xavi Hernández en la primera roda de premsa després d'anunciar, ho dèiem abans, dissabte passat, que no continuarà com a entrenador del Barça la temporada que ve.
Doncs així és, el conjunt blaugrana recupera demà el partit pendent que tenia contra l'Osasuna Montjuïc amb l'objectiu de sumar 3 punts per consolidar-se en la lluita per les posicions de Champions. El Barça ara mateix és quart, a 11 punts del Girona, 10 del Real Madrid, que encara haurà de jugar dijous amb el Getafe, i empatat amb l'Atlètic de Madrid, que també juga demà al Metropolitano contra el Rayo perquè es posi al dia la primera divisió masculina.
En una estona, com dèiem, escoltarem Xavi a un dia d'aquest Barça-Osasuna i a un dia que tanqui el mercat de fitxatges d'hivern, sense massa pressió per a previsió que algun dels tres equips catalans de primera o segona pugui incorporar cap jugador.
El Barça volia fitxar un migcampista aprofitant l'espai que deixa Alejandro Valde, lesionat de llarga durada i que es perdrà el que resta de temporada. Però finalment sembla que no farà per manca d'oportunitats al mercat i pels problemes amb el fair play financer.
Valde, per cert, que passarà per quiròfan aquest mateix dimarts.
Íñigo Martínez tornarà a convocatòria per al partit de demà contra Osasuna, mentre que Ter Stegen ja fa treball de camp específic i està previst que estigui a punt d'aquí a 2 setmanes, just abans de l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina contra el Nàpols.
Pel que fa al Girona, l'objectiu de màxims és fitxar un central i un migcampista.
Des del club, però, tal com ha explicat el tècnic Mitchell, en diverses ocasions no volen un pedaç, sinó un jugador que pugui formar part del projecte a mitjà termini en les dues o tres properes temporades. A segona divisió, l'Espanyol tampoc no està previst que incorpori ningú a l'espera del que pugui passar amb el qüestionat Luis Miguel Ramis a la banqueta, que de moment seguirà.
En bàsquet, ho dèiem a l'inici, Ricky Rubio torna a una pista de bàsquet, de moment només als entrenaments, amb el Barça.
El Barça i el Masnou, com va anunciar ell mateix ahir a través de les xarxes, fa un pas important en la fase final de la seva recuperació pels problemes de salut mental que el van obligar a aturar-se a l'estiu, renunciant al Mundial amb la selecció espanyola i acordant una sortida dels Cavaliers a l'NBA aquest mes de gener.
Després escoltarem un parell de psicòlegs esportius sobre aquest retorn de Ricky Rubio, que ja s'ha entrenat avui a les ordres de Roger Grimau i amb un equip que demà té compromís important a l'Eurolliga masculina.
El Barça rep demà al Palau a la Virtus de Bolonya, que arriba empatat a victòries amb els blaugranes a la segona plaça de l'Eurolliga. Està previst que el club inscrigui Ricky Rubio a l'Eurolliga, tot i que no es posa un termini perquè torni a competir. El límit per fer-ho és dimecres de la setmana que ve, 7 de febrer.
Més bàsquet, l'exequip de Ricky Rubio, on es va formar la penya, té un partit d'alt risc aquest vespre a l'Olímpic.
El Joventut rep a 8:45 del vespre a l'Apoel de Tel Aviv en un duel directe de cara a la lluita per la segona plaça del grup en la penúltima jornada de l'Eurocup masculina, després que la temporada passada els aficionats del conjunt israelià ja provoquessin aldarulls a la pista verd i negra amb bengales i saltant sobre seguidors de la penya. Avui s'espera un gran desplegament policial per la presència d'un centenar de persones a l'Olímpic de Badalona. A l'aspecte esportiu, els verd i negres estan obligats a guanyar avui més, avui volíem dir, de més de 4 punts per poder tenir opcions a l'última jornada de ser segons i evitar-se així els vuitens de final.
Esperem que no hi hagi massa problemes extraesportius avui a Badalona, perquè a més dues hores abans de l'enfrontament hi ha convocada una manifestació davant del Palau Olímpic en favor de Palestina. Tornant a la part esportiva, el Baxi Manresa va anunciar ahir a la tarda la incorporació del pivot nord-americà amb passaport de Ghana, Selom Mabukbe.
Mabukbe arriba per reforçar les posicions interiors després de la lesió de Pierre Oriola. El nou jugador del Manresa té 25 anys, fa 2,8 metres d'alçada i arriba procedent del Lens francès després de ser el millor defensor de la Lliga Alemanya la temporada passada.
I pel que fa al bàsquet Girona, el president i propietari Marc Gasol ha de decidir els propers dies si torna a jugar.
El pivot de Sant Boi, que ahir va fer 39 anys i que no juga des del 25 de maig de l'any passat, a Fontejau contra el Baskonia, ha convocat una roda de premsa demà a la tarda per anunciar la seva decisió de si tornarà o no a les pistes. Aquesta temporada no s'ha exercitat amb l'equip que fins fa una setmana dirigia Salva Camps i des de dijous passat ho fa Fotis Katsikaris, que assegurava que té molt bona sintonia amb el seu propietari, president i fundador del club, que farà 10 anys al maig.
N'estarem pendents de la decisió de Marc Gasol. En categoria femenina, Irati Etxarri torna a la selecció espanyola per jugar al preolímpic.
La navarresa, jugadora de l'Espart Girona, torna a la selecció ja recuperada de la seva lesió de llarga durada i després d'haver disputat 4 partits amb 2 minuts amb el conjunt gironí. També serà la concentració una altra jugadora de l'Uni, Laura Penya, a més de les també catalanes Caral Casas, del València, Mariona Ortiz, del Saragossa, i Andrea Vilaró, del Perfumeries Avenida de Salamanca. El combinat estatal s'enfrontarà entre el 8 i l'11 de febrer a Japó, Canadà i Hongria, en 3 places olímpiques en joc.
En handbol, un apunt. Avui es disputa un partit pendent de la primera nacional masculina.
L'handbol Sant Cugat visita la pista del Sant Vicenç amb l'objectiu de guanyar per superar l'Oar Gràcia de Sabadell i situar-se segon en solitari, a 2 punts del líder, La Roca. L'equip del Baix Llobregat es troba a mitja taula en zona tranquil·la. El duel arrencarà a 9:45 de la nit.
I últim apunt, en tennis. Ahir es va presentar el 8-125 de la Bisbal d'Empordà, que s'avança a l'abril.
El canvi de dates és una de les novetats més destacades d'aquest torneig internacional femení, que manté la categoria UITA Tour 125 i que en comptes del juny es disputarà aquest any entre l'1 i el 7 d'abril a les instal·lacions del Club Esportiu Tenis La Bisbal.
Dimarts 30 de gener, gairebé 10 minuts passant de la una del migdia. Comencem parlant de futbol perquè fa una estona ha començat donant una roda de premsa de l'encara entrenador del Barça, Xavi Hernández, la primera des que va anunciar dissabte passat que deixaria el càrrec quan acabés la temporada. I és que el Barça torna a jugar demà mateix, també a casa, en aquest cas contra l'Osasuna, per recuperar el partit ajornat per la disputa de la Supercopa. Ara mateix podem escoltar en directe Xavi Hernández a la roda de premsa.
¿Qué reacción has visto en la gente? Gracias.
Ya lo he dicho, reacción de, primero, de que no me vaya, la sensación de que no, que es una mala decisión. Bueno, entiendo que hay gente que no la entiende, ¿no? Pero es que ya la he explicado, no me vuelvo a repetir. Y muy bien, cariño, estima espectacular, realmente. Empezando por los jugadores, por el presidente, por la afición, espectacular, espectacular. La verdad que me siento muy, muy querido, muy querido. Y eso, pues, no tiene precio. Creo que hemos hecho un buen trabajo, así siendo objetivos y honestos, creo que hemos hecho un buen trabajo, pero es verdad que esta temporada no hemos estado a la altura de las circunstancias y no hace falta no decirlo. O sea, hace falta pues aceptar que la situación ya está, hasta aquí hemos llegado y creo que se han sentado unas bases para el futuro que pueden ser muy buenas para el próximo entrenador que pueda venir.
Això deia Xavi Hernández ara mateix en directe parlant en aquesta prèvia del Barça-Osasuna de demà, després, com dèiem, parant sobretot d'aquest anunci que va fer sobre la seva marxa de deixar com de ser entrenador del Barça a partir del 30 de juny, quan acabi aquesta temporada, sense complir l'any que més tenia de contracte renovat, recordem, des del setembre. La primera divisió masculina que es posa al dia amb aquest Barça-Osasuna demà a les 7, l'Atlètic de Madrid-Rayo demà a les 9 i el Getafe-Rayo a Madrid dijous a les 9 de la nit i estarà pendent el Girona, ara mateix líder amb un punt més que el Madrid i 10 més que l'Atlètic de Madrid, 11 més que l'Atlètic de Madrid i el Barça, tercer, quart i en la lluita per la Champions. Si guanyen es posarien 5 punts de marge respecte a l'Atlètic de Bilbao, a l'Atlètic de Madrid i el Barça, que és 5è, i 11 sobre la Real Societat, que és 6ª i proper rival del Girona dissabte que ve a Montilivi. A tot això, un dels pocs que pot estar content a Can Barça és un dels juvenils que està tenint més protagonisme en els últims partits, a lateral Héctor Fort, que dissabte ha debutat com a titular a casa a l'Estadi Olímpic i que agraïa en declaracions al mitjà del club la confiança de Xavi.
Molt orgull, molta il·lusió, molta felicitat. Al final som molts anys aquí treballant dia a dia per arribar aquí. Doncs haver-ho complert és la veritat que una gran felicitat i bueno, esperem que així segueixi. Nosaltres, els joves que estem aquí i que ens han donat l'oportunitat de debutar, estem molt agraïts amb ell i ho estarem sempre. Al final nosaltres agraïm que se'ns miri, perquè a vegades doncs, podem entendre que és una mica complicat doncs, treure a gent jove a jugar, però bueno, nosaltres estem aquí per jugar, estem preparats i ho intentem demostrar.
Fort, que després de la lesió de llarga durada d'Alejandro Valde, que per cert avui mateix ha passat per quiròfan i estarà uns 3 mesos, entre 3 i 4 mesos de baixa, i es perdrà per tant el que gairebé tot el que resta de temporada, veurem si encara té més protagonisme. Aquest lateral esquerre de 17 anys, Héctor Fort, com dèiem a la defensa. Com dèiem, demà a les 7, aquest Barça-Osasuna perquè es posi el dia a la primera masculina, també demà a les 9, Atlètic de Madrid-Rayo, i dijous a les 9, el Getafe-Real Madrid. L'equip de Bordalàs va guanyar ahir 2-0 a Granada en el partit que tancava la jornada amb gols de Greenwood i Borja Mayoral, que empata amb Bellingham i també el davanter del Girona Artem Dobbik al capdavant de la classificació de màxims golejadors. Més futbol, avui volem repassar una mica més l'actualitat d'alguns dels equips catalans de la segona federació, més enllà de l'Europa i el Sant Andreu, líder i cinquè classificats del grup 3 i protagonistes del cap de setmana amb un gran nou derbi barceloní històric amb més de 6.500 persones a les graderies del Narcís Sala. A la part alta, co-líder amb l'Europa, es troba el Lleida Esportiu, que va tornar a guanyar diumenge trencant amb una mala ratxa de resultats. 3-1 contra l'Alzira. 1-1 de ràdio, Sergi Guiu.
Sempre s'ha dit que en qualsevol equip esportiu, en aquest cas de futbol, la competència sana interna que hi ha dins les plantilles acostuma a ser una de les claus de l'èxit a finals de temporada i en el Lleida Esportiu hi trobem un exemple. Les arribades en atac de jugadors com Vaquero, Rossi o Becerra, així com el retorn en el dia a dia de Musa al mig del camp o el reforç a darrere de Vicario, estan portant els jugadors que ja formaven part a l'estiu de la disciplina lleidatana a fer una passa endavant. Sergio Montero, un dels més destacats aquesta temporada amb el Lleida Esportiu, parlava així de la importància de tenir una competitivitat interna dins el vestidor.
100%, estoy contigo. Al final, si para hacer algo los equipos que hacen algo guay, algo importante, tienen a dos por posición. Y yo lo decía antes de empezar el partido, mirad la banqueta que tenemos, y esto quiere decir que el nivel sube y la confianza de todo el mundo aumenta, porque saber que tienes en la banqueta a todos que pueden ser titular, usted te da una tranquilidad y una confianza que se ha visto en el campo. Cuando no ha habido los cambios, no se ha notado, al revés, com estan frescos, pues sube el nivel.
Un dels homes que ha dut a aquest creixement competitiu és John Vaquero, qui diumenge passat va disputar els 90 minuts de joc amb, a més, el seu debut golejador amb la samarreta lleidatana d'aquesta feina diària. En deia això el davanter.
Sí, crec que òbviament sabia on venia. Sé que quan vens a un equip que acaba guanyant, pues, tot triga el seu temps, i m'ho he pres amb calma, amb ganes d'ajudar l'equip en els minuts que ha tingut els primers partits, i això pot canviar. Òbviament hi ha molts bons jugadors i l'adaptació ha sigut bona, i jo tinc ganes de seguir ajudant l'equip tant ofensivament com defensivament, perquè crec que tots tenim que sumar, i això és molt llarg, i al final, quan, que sempre es parla, el míster ho parla, es parla al vestuari, que quan es fan les coses bé, pues, arriben els resultats.
El Lleida Esportiu ja prepara la propera cita, serà Sagunt aquest diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi. Per ser ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat precisament el gol que va obrir la llauna diumenge per part de Lleida, el que cau de fora l'àrea de Sergio Montero, que s'ha endut el 66% dels vots per sobre dels gols de Juanito a la golejada del Castelldefels contra Sant Cristóbal de la Tercera Federació, de Nil Prades de la Fundació Esportiva Grama contra l'Hospi, també a la Tercera Federació Masculina, i del d'Àngela Farrés del Cornellà a la Tercera Federació Femenina. Recordeu que podeu votar cada dilluns el millor gol de la jornada a la xarxa X a Twitter, al compte @esportsenxarxa, on també podeu recuperar els gols si no els heu vist. I encara pel que fa a la segona federació masculina, la part baixa, qui no acaba de aixecar pes és el Manresa, que continua en zona de descens amb l'arribada d'Aitor Maeso substituint Xavi Coromines a la banqueta, amb qui l'equip ha perdut els dos partits que ha disputat fins ara. Tot i això, des de la direcció esportiva es mostren convençuts de redreçar el rumb. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Després del canvi a la banqueta de Xavi Coromines per Aitor Maeso, buscant sacsejar la dinàmica, l'equip no ha aconseguit els resultats esperats. Dos partits, dues derrotes amb el nou entrenador a la banqueta. Ara bé, la línia mostrada en el darrer duel contra el Penya Deportiva, un dels equips capdavanters, li dona a la direcció esportiva motius per confiar en capgirar la situació. Després de l'últim partit, creuen que aquesta és la línia a seguir. De fet, el mateix entrenador, el nou entrenador Aitor Maeso, té clar quin és el missatge.
En cap moment deixar caure l'equip, i aquest és el camí. Donar importància als detalls que ens han fet anar per darrere, a intentar donar-li la volta a això.
L'equip ha caigut després de l'última jornada en posicions de descens per primera vegada en tota la temporada. Els pròxims partits, doncs, creuen des de la direcció esportiva, són claus per redreçar el rumb.
En bàsquet, Ricky Rubio ja s'ha entrenat aquest matí amb el Barça, després de 5 mesos sense fer-ho, després de renunciar l'estiu passat al Mundial amb la selecció espanyola i de desvincular-se dels Cavaliers a la NBA al gener. Pels seus problemes de salut mental, al base del Masnou ja feia dies que s'entrenava de manera individual a casa seva, i ahir va anunciar que havia arribat a un acord amb el Barça, l'equip que en tenia els drets d'Europa, per tornar a jugar a bàsquet. De moment, com dèiem, entrenar-se, tot i que el més probable és que el Barça l'inscrigui abans del 7 de febrer, la setmana que ve, a l'Eurolliga d'aquest any. A la xarxa n'hem parlat amb psicòlegs esportius sobre aquest procés de Ricky Rubio de recuperació per reincorporar-se al bàsquet professional. Un d'ells és Oriol Mercader, que adaptava un clàssic de la psicologia, com és la piràmide de Maslow, al jugador.
En aquesta piràmide, a la base, tenim les necessitats fisiològiques, que bàsicament seria la primera fase d'aquesta recaiguda del Ricky Rubio, en el qual es borra de tot i t'has de preocupar simplement d'un bon descans físic, un bon descans mental, una retirada amb el temps que faci falta. I a partir d'aquí, quan això ja estigui bé, col·loques la segona base de la piràmide, que ja seria la seguretat. Seria, doncs, per exemple, que les expectatives, ara que torna, doncs, que no es disparin amb el Ricky Rubio, doncs hem de guanyar l'Eurolliga.
Per tant, el del Masnou, de 33 anys, estaria a la segona fase d'aquesta piràmide. La tercera tindria relació amb el sentiment de pertinença al grup i als companys, al qual poden ajudar els actuals tècnics Roger Grimau i Víctor Sada, excompanys de Riqui al Barça, a més d'una base de la selecció espanyola com a Brines, Joel Parra, Brizuela i Billy Hernán Gómez. Al quart esglaó ja vindria la necessitat d'estima per part de l'afició i de l'entorn per sentir-se valorat com a jugador i també com a exemple de personal de visibilització dels problemes de salut mental. I, finalment, la punta de la piràmide, quan les altres quatre estan consolidades, seria l'autorealització i la motivació motivació per tornar a guanyar i sentir-se gran jugador.
La punta de la piràmide, que potser ara per ell encara no és una realitat, però que pot ser que quan les altres quatre ja estiguin consolidades, que és la de l'autorealització, que és la motivació màxima en el que un busca extreure el seu propi potencial i desenvolupament personal. Això podria ser quan el moment que el Ricky Rubio ja miri més cap endavant que cap endarrere.
Com dèiem, Ricky Rubio ja s'entrena sense pressió per tornar a jugar partits amb el per part del club de ni de ningú, amb el Barça, l'equip que afronta 3 setmanes, 3 partits. Demà mateix, compromís molt important d'Eurolliga masculina de Palau contra la Virtus de Bolonya. Els dos segons empatats amb 15 victòries. Divendres visitaran la pista de l'Estrella Roja i diumenge rebran en partit de CB també al Palau al València. I avui mateix se la juga l'exequip de Ricky Rubio a la penya a l'Eurocup masculina, esgotant les seves opcions de ser tercer a la fase regular. Aquest vespre a 8:45, Joventut, Apoel de Tel Aviv, quart contra segon ara mateix en la penúltima jornada d'aquesta primera fase. A la prèvia és a Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. Partit del risc a Badalona, el d'avui a 8:45 al Palau Olímpic, pel que suposa la visita d'un equip israelià enmig de la guerra en Gaza. La penya rep el Hapoel de Tel Aviv amb la segona i tercera posició en joc. En el partit d'anada disputat a Belgrat, la penya va perdre 4 punts de diferència, que és el bàsquet a baraix que ha de remuntar el conjunt verd i negre. Per tant, el Palau Olímpic viurà un partit amb mesures molt estrictes perquè el precedent del curs passat, en els quarts de final contra l'equip israelià, tot i que no estava encara en el conflicte bèl·lic, ja va deixar imatges preocupants. Recordem que l'abril de l'any passat, la visita de l'equip israelià a Badalona va comportar un fort dispositiu de seguretat de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana davant l'arribada d'uns 500 aficionats. També es van produir alguns aldarulls durant el partit quan alguns radicals del Hapoel es van llançar a la grada inferior on es trobaven seguidors de la penya. Esportivament parlant, la penya sap que no pot fallar si vol jugar-se l'última jornada a Riga a la segona o tercera posició. D'altra banda, el pivot portuguès del Joventut, Rubén Prey, ha començat a jugar amb el Prat Joventut per continuar creixent, tot i que només s'entrena un dia a la setmana perquè està en dinàmica del primer equip.
Gràcies, Ramon. Encara pel que fa a l'actualitat dels equips catalans de la CB, el Baxi Manresa va anunciar ahir a la tarda un nou fitxatge, el del pivot Selom Mabugbe, nord-americà amb passaport de Ghana i millor defensor de la Lliga Alemanya la temporada passada, que arriba per suplir la baixa de lesionat Pierre Oriola, procedent del Lens francès. I encara en bàsquet baixem fins a l'Ep Plata per parlar del derbi tarragoní de diumenge entre el Salou i el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, que es van endur salouencs per un punt, 71-70, enfonsant una mica més el CBT a la cua de la classificació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Juanay González.
El Salou s'emporta un derbi d'infart. Salouencs i tarragonins s'han mostrat el seu millor joc i un autèntic espectacle que s'ha decidit en els darrers segons. Va ser un derbi dels que emocionen amb un pavelló ple de gom a gom per veure els dos millors equips de la demarcació. I el maig no va defraudar. Cap equip va aconseguir trencar el marcador i, de fet, la màxima diferència dels dos equips van ser només 6 punts per part dels tarragonins, 5 pels salouencs, amb fins a 14 canvis en el marcador, que també es va trobar empatat en 17 ocasions al llarg del partit. Al final va ser la cirereta del derbi. El CBT es posava per davant a 30 segons pel final amb un triple de Mensa, però el Salou replicava amb un triple d'Isaac Mayo quan faltaven 7 segons per posar el 71-70 final. Amb aquesta victòria, els salouencs continuaran a la cinquena posició, mentre que els tarragonins es mantindran a la zona de descens directe, però només a una victòria de la part permanència.
Gràcies. Com ha dit, un últim punt de bàsquet a la Lliga EVA, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet continua ferm i diumenge va sumar la 15a victòria en 16 partits, en aquest cas contra l'Espanyol. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
El Sol Gironès Bisbal Bàsquet no té aturador. Aquest cap de setmana es va imposar a l'Espanyol, tot i que per la mínima, i amb aquesta ja sumen 15 victòries a Lliga EVA que els mantenen com a líders en solitari. La d'aquest passat dissabte va ser una victòria molt treballada. Els bisbalencs van guanyar 77-76 en un enfrontament molt igualat des de l'inici fins al final. De fet, quan faltaven 2 minuts de duel, els visitants es van posar a un punt i, a més, els blanquiblaus van tenir un tir per endur-se el partit. Per tant, la 15a victòria ha estat molt celebrada pel conjunt que dirigeix Carles Rofes.
Contentíssim. Nosaltres, amb l'objectiu que tenim, sabem que anirà d'una victòria. Per tant, cada victòria que aconseguim és or i, a més, ha costat molt. Per allà davant hem tingut un gran rival que ha jugat molt bé, ens ha posat les coses molt difícils. Fins i tot el moment que estàvem 8 a dalt, el falta de poc, ells han seguit lluitant i ha anat d'un tir al final.
En tota la temporada només han perdut un partit contra el Mollet, que és segon i que només ha perdut un partit més que els de la Bisbal, cosa que demostra que els bisbalencs no tenen marge d'error. El pròxim cap de setmana visitaran el filial del Joventut de Badalona.
I gràcies a Laia. I en hoquei patins, un últim apunt, el Noia ja ha eliminat a les competicions europees, es vol concentrar en la Lliga, en l'hoquei Lliga, i tornar a treure alguna cosa positiva amb el conjunt blaugrana, amb el Barça, que només ha perdut 2 punts, precisament a la pista del Noia, a la primera volta. Dilluns que ve, aquest Barça-Noia, a partides del Palau. Ràdio Sense Dormir, el Jiménez, bon dia.
Bon dia. Després de l'eliminació europea, el Noia posa tots els seus esforços en la Parlem hoquei Lliga, on continua avançant amb pas ferm. Amb 33 punts en 16 jornades, els sadorninencs mantenen la segona posició d'una classificació que lidera el Barça amb mà de ferro i només havent cedit un empat en el que va de temporada, justament contra el Noia. Els roig i negres només han perdut un dels 16 partits de la Lliga Domèstica, el de la tercera jornada amb un Girona que dissabte però no va poder revalidar la proesa i va caure per 5-1 a l'Olímpic de l'Ateneu. Com a punt negatiu, els roig i negres acumulen fins a 6 empats, sent l'equip que més n'ha sumat. El tècnic del Noia, Pere Varias, valora així el curs.
Penso que la temporada està sent de notable, de notable i de notable alt, fins i tot diria. Però sí, és cert que tenim l'ataca de la competició europea. D'entrada, penso que l'equip hagués pogut competir millor i jo, com a màxim responsable, n'assumeixo molt d'aquesta responsabilitat. Per sort, doncs, l'esport et dona més oportunitats i dilluns juguem contra el Barça per mirar de tenir aquesta segona posició i d'aquí un mes, doncs, a principis de març, hi ha la Copa. Per tant, doncs, tant de bo ens puguem redimir, puguem lluitar per algun títol més.
El Noia tindrà tota la setmana per preparar el partit de dilluns vinent a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana en el xoc de la jornada.
Gràcies, Eli. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Miro i cada persona al meu davant porta un secret amagat. Fora hi ha un dia a punt d'estrenar.
Bon dia i bon dimarts, 30 de gener de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 30 de gener, avui molt de bàsquet amb el retorn de Ricky Rubio als entrenaments professionals amb el Barça, que probablement inscriurà l'Eurolliga masculina abans del 7 de febrer, quan és la data límit, però que no li posa pressió al base del Masnou per tornar a competir en partits. També farem la prèvia del Joventut de Badalona a Puebla Tel Aviv d'aquest vespre a l'Olímpic i escoltarem Xavi Hernández, perquè avui demà juga el Barça de futbol contra l'Osasuna i n'ha parat el tècnic agarenc fa una estona a la roda de premsa prèvia, la primera roda de premsa després d'anunciar dissabte passat, recordem, que no continuaria com a entrenador del primer equip la temporada que ve. Futbol, bàsquet, però també hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, aquest migdia ha comparegut Xavi Hernández en la primera roda de premsa després d'anunciar dissabte passat que no continuarà com a entrenador del Barça la temporada que ve.
El conjunt blaurà recupera demà el partit pendent que tenia contra l'Osasuna Montjuïc amb l'objectiu de sumar els 3 punts per consolidar-se en la lluita per les posicions de Champions. El Barça ara mateix és quart, 11 punts del Girona, 10 del Real Madrid, que encara haurà de jugar dijous amb el Getafe, i empatat amb l'Atlètic de Madrid, que també juga demà al Metropolitano contra el Rayo perquè es posi al dia la primera divisió masculina.
En una estona escoltarem Xavi a un dia d'aquest Barça Osasuna i a un dia que tanqui el mercat de fitxatges d'hivern, sense massa previsió que algun dels tres equips catalans de primera o segona pugui incorporar cap jugador.
El Barça volia fitxar un migcampista aprofitant l'espai que deixa Alejandro Valde, lesionat de llarga durada, i que esperarà el que resta de temporada. Però finalment sembla que no ho farà per manca d'oportunitats al mercat i pels problemes amb el fair play financer.
On va Alejandro Valde, per cert, que ha passat pel quiròfan aquest mateix dimarts.
Íñigo Martínez tornarà a la convocatòria per al partit demà contra Osasuna, mentre que Ter Stegen ja fa treball de camp específic i està previst que estigui a punt d'aquí a dues setmanes, just abans de l'anada dels vuitens de final de la Champions masculina contra el Nàpols.
Pel que fa al Girona, l'objectiu de màxims per aquest mercat és fitxar un central i un migcampista.
Des del club, però, tal com ha explicat el tècnic Mitchell, en diverses ocasions no volen un pedaç, sinó un jugador que pugui formar part del projecte a mitjà termini, a les dues o tres properes temporades. Segona divisió, l'Espanyol tampoc no està previst que incorpori ningú, a l'espera del que pugui passar amb el qüestionat Luis Miguel Ramis a la banqueta, que de moment seguirà.
En bàsquet, Ricky Rubio torna a una pista de bàsquet, de moment només als entrenaments amb el Barça.
El base del Masnou, tal com va anunciar ell mateix ahir a través de les xarxes, fa un pas important a la fase final de la seva recuperació pels problemes de salut mental que el van obligar a aturar-se a l'estiu, renunciant al Mundial amb la selecció espanyola i acordant una sortida dels Cavaliers a l'NBA aquest mes de gener.
Després escoltarem a un psicòleg esportiu sobre aquest retorn de Ricky Rubio, que ja s'ha entrenat avui amb les ordres de Roger Grimau, amb un equip que demà també té compromís important a l'Eurolliga masculina.
El Barça rep demà el Palau a la Virtus de Bolonya, que arriba empatat a victòries amb els blaugranes a la segona posició de l'Eurolliga. Està previst que el club inscrigui Ricky Rubio a l'Eurolliga, tot i que no es posa un termini perquè torni a competir. El límit per fer-ho és dimecres de la setmana que ve, 7 de febrer.
Més bàsquet, l'exequip de Ricky Rubio, on es va formar la penya, té un partit d'alt risc aquest vespre a l'Olímpic.
El Joventut rep a 8:45 del vespre a l'Apoel de Tel Aviv en un duel directe de cara a la lluita per la segona plaça del grup en la penúltima jornada de l'Eurocamp masculina, després que la temporada passada els aficionats del conjunt israelià ja provoquessin el daruix a la pista verd i negra amb mangales i saltant sobre seguidors de la penya. Avui s'espera un gran desplegament policial per la presència d'un centenar de persones a l'Olímpic de Badalona. A l'aspecte esportiu, els verd i negres estan obligats a guanyar avui de més de 4 punts per poder tenir opcions a l'última jornada C, segons evitar així els vuitens de final.
Esperem que no hi hagi massa problemes extraesportius avui a Badalona, perquè a més, dues hores abans de l'enfrontament hi ha convocat una manifestació davant del Palau Olímpic en favor de Palestina. Tornant a la part esportiva, el Baxi Manresa va anunciar ahir la tarda la incorporació del pivot nord-americà amb passaport de Ghana, Selom Mabukbe.
Mabukbe arriba per reforçar les posicions interiors després de la lesió de Pierre Oriola. El nou jugador del Manresa té 25 anys, fa 2,8 metres d'alçada i arriba procedent del Lens francès després de ser el millor defensor de la Lliga Alemanya la temporada passada.
I pel que fa al bàsquet Girona, el president i propietari Marc Gasol ha de decidir demà, ho dirà demà, si torna a jugar.
Doncs així és el pivot de Sant Boi, que hi va fer 39 anys i que no juga des del 25 de maig de l'any passat a Fontajau contra el Baskonia. Ha convocat una roda de premsa demà a la tarda per anunciar la seva decisió de si tornarà o no a les pistes. Aquesta temporada no s'ha exercitat amb l'equip que fins fa una setmana dirigia Salva Camps i des de dijous passat ho fa Fotis Katsikaris, que assegurava que té molt bona sintonia amb el seu president i fundador del club, que farà 10 anys al maig.
N'estarem pendents de demà de la decisió i de l'anunci de Marc Gasol. En categoria femenina, Irati Etxarri torna a la selecció espanyola per jugar al preolímpic.
La navarresa, jugadora d'Espart Girona, torna a la selecció ja recuperada la seva lesió de llarga durada i després d'haver disputat 4 partits en 2 minuts amb el conjunt gironí. També serà a la concentració una altra jugadora de l'Uni, Laura Penya, a més de les també catalanes Caral Casas del València, Maria Ortiz del Saragossa i l'Andrea Vilaró del Perfumeria Sabania de Salamanca. El comitè d'estal s'enfrontarà entre el 8 i 11 de febrer a Japó, Canadà i Hongria, amb 3 places olímpiques en joc.
En handbol, un apunt. Avui es disputa un partit pendent a la primera nacional masculina.
Doncs així és. L'handbol Sant Cugat visita la pista al Sant Vicenç dels Horts amb l'objectiu de guanyar per superar l'Obert Gràcia de Sabadell i situar-se segon en solitari. A 2 punts del líder, el Balomano La Roca, l'equip del Baix Llobregat, es troba a mitja taula en zona tranquil·la. El duel s'inicia avui, aquest vespre, a partir de 2:15 de la nit.
Ah, i un últim punt en tennis. Ahir a la tarda es va presentar el 8-125 de la Bisbal d'Empordà, que s'avança a l'abril.
Doncs així és, el canvi de dates és una de les novetats més destacades, Martí, d'aquest torneig internacional femení que manté la categoria 8-125 i que en comptes del juny es disputarà aquest any entre l'1 i el 7 d'abril a les instal·lacions del Club Esportiu Tennis La Bisbal. Ladies and gentlemen,
dimarts 30 de gener, 7 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè aquest migdia ha parlat de nou en una roda de premsa l'encara entrenador del Barça, Xavi Hernández, la primera des que va anunciar dissabte passat, recordem, que deixaria el càrrec quan acabi aquesta temporada, a partir del 30 de juny, tot i tenir un any més de contracte. I és que el Barça torna a jugar demà mateix, també a casa, en aquest cas contra l'Osasuna, per recuperar el partit d'ajornat per la disputa de la Supercopa, un Xavi que demanava unitat.
És important ara, crec, ja com a barcelonista, la unitat. La unitat, no? Crec que és un missatge important, que en aquests moments potser no fàcils, sobretot de resultats, crec que necessitem unitat, no? Així ho vaig demanar el meu primer dia, pràcticament a la presentació, doncs, que necessitàvem unitat de tot el barcelonisme, doncs ara més que mai, no?
Sobre el partit de demà i sobre l'equip contra el qual s'enfronta, l'Osasuna, també el rival, recordem, a les semifinals de la Supercopa, qui ja va guanyar el Barça per 2-0. Escoltem, Xavi.
Un rival, doncs, que fa poc vam jugar contra ells, que són una roca defensivament, que encaixen pocs gols, que tenen un futbol directe, que em sembla que Rassate treballa molt bé. Molt bé, porten anys ja amb el mateix entrenador, un equip amb ànima, demà costarà, però bé, crec que el missatge és d'unitat. Crec que hem d'estar més units que mai per tirar això endavant i per acabar la temporada de la millor manera possible, no?
Això deia Xavi Hernández sobre el partit de demà, la primera divisió masculina que es posa demà al dia, amb aquest Barça-Osasuna a Montjuïc, demà a les 7, l'Atlètic de Madrid-Rayo demà a les 9 també, i el Getafe-Real Madrid dijous a les 9 de la nit. Un Xavi que també demanava explicava les reaccions sobre el seu anunci de dissabte passat de l'entorn blaugrana.
Realment les reaccions són espectaculars, no? També del vestidor, destacar la del vestidor, que és bestial, no? Les reaccions d'estima, de carinyo, d'unitat, no? També la junta directiva, que estem units amb el president, penso que és un moment d'unitat i d'anar pas a pas. No s'acaba la temporada, ni molt menys.
Demà a les 7, aquest Barça-Osasuna, en farem la prèvia més completa. Com dèiem, si guanya el Barça, es situaria 5 punts a marge respecte a l'Atlètic de Bilbao, que és 5è, i a 11 sobre la Reial Societat, a l'espera del que facin també l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, per davant. I la Real Societat, que és el proper rival del Girona, recordem, dissabte que ve a Montilivi. A tot això, un dels pocs que pot estar content, de moment a Can Barça, és un dels juvenils que està tenint més protagonisme en els últims partits, el lateral Héctor Fort, que dissabte va debutar com a titular a casa a l'Estadi Olímpic i que agraïa en declaracions al mitjà del club la confiança de Xavi.
Molt orgull, molta il·lusió, molta felicitat. Al final són molts anys aquí treballant dia a dia per arribar aquí. Doncs haver-ho complert és, la veritat, que una gran felicitat i, bueno, esperem que així segueixi. Nosaltres, els joves que estem aquí i que ens han donat l'oportunitat de debutar, estem molt agraïts amb ell i ho estarem sempre. Al final, nosaltres agraïm que que se'ns miri, perquè a vegades doncs, podem entendre que és una mica complicat doncs, treure a gent jove a jugar, però bueno, nosaltres estem aquí per jugar, estem preparats i ho intentem demostrar.
Un Héctor Folch que després de la lesió de llarga durada d'Alejandro Valde, que avui mateix ha passat per quiròfan per operar-se del tendó i de l'isquio, i que, com dèiem, estarà uns 3, entre 3 i 4 mesos de baixa, es perdrà el que resta de temporada, veurem si encara té més protagonisme en aquest lateral esquerre. Com dèiem, demà a les 7, aquest Barça-Osasuna, perquè es posi el dia a la primera masculina, també demà a les 9, Atlètic de Madrid-Rayo, i dijous a les 9, el Getafe-Real Madrid, l'equip de Bordalàs que va guanyar ahir 2-0 al Granada, en el partit que tancava la jornada d'aquest cap de setmana, amb gols de Greenwood i Borja Mayoral, que empat a Bellingham i al davanter del Girona Artem Dovbyk, al capdavant de la classificació de màxims golejadors, amb 14 dianes. Més futbol, avui volem repassar una mica més l'actualitat dels alguns equips de catalans de la segona federació, més enllà de l'Europa i el Sant Andreu, líder i cinquè classificats al grup 3 i protagonistes del cap de setmana amb un gran nou derbi barceloní històric amb més de 6.500 persones a les graderies del Narcís Sala. A la part alta, co-líder amb l'Europa, es troba el Lleida Esportiu, que va tornar a guanyar diumenge petrancant amb una mala ratxa de resultats 3-1 contra l'Alzira, amb tots dos empatats amb 39 punts. Per cert, ja tenim millor gol de la jornada del futbol català, la més votat ha estat precisament el gol que va obrir la llauna diumenge per part de Lleida, el que cau de fora l'àrea de Sergio Montero, que s'ha notat el 66% dels vots per sobre dels gols de Juanito, de la golejada del Castelldefels contra Sant Cristóbal, a la tercera federació masculina, del Daniel Prades, també a la mateixa lliga, de la Fundació Esportiva Grama contra l'Hospi, i de l'Àngela Farrés, del Cornellà, a la tercera federació femenina. Recordeu que podeu votar cada dilluns el millor gol de la jornada a la xarxa X, a Twitter, al compte @esports en xarxa, on també podeu recuperar els gols, si no els heu vist. I encara pel que fa a la segona federació masculina, a la part baixa, qui no acaba de deixar que cap és el Terrassa, que després d'un molt, molt mal inici ha recuperat sensacions, amb l'arribada sobretot de Xus Trujillo a la banqueta, però encara va perdent punts als finals de partit, que té encarats. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club veu com novament els minuts finals deixen sense recompensa la feina feta durant els 90 minuts, i és que novament es van escapar dos punts al tram final del maig davant l'Espanyol B. La part positiva d'aquest Terrassa 2024 és que en els quatre partits que ha disputat n'ha guanyat dos i n'ha empatat dos, per tant ha sumat 8 dels 12 punts possibles i ha tret el cap de la zona de descens, tot i que continua encara a la zona de promoció. Una altra també de les bones notícies va ser les bones sensacions del debut de Sergio Buenacasa com a davanter del conjunt agarenc. Altre també dels noms importants és el de Jordi Cano. Va tornar a l'11 inicial, va tornar a la titularitat i va tornar a marcar. També minuts per Babanzila Meixac, que també feia setmanes que no entrava en la convocatòria i tampoc disposava de minuts. Xus Trujillo parla d'aquest bon moment del Terrassa.
No era fácil, ¿no? Remontar todo lo que hemos remontado viniendo de donde venimos. Cuando llegamos aquí teníamos dos puntos y éramos colistas. Ahora, poco a poco, en una liga muy competida, en la que todos ganan, todos pierden, nadie gana dos partidos seguidos, muy complicado. ¿Sí? Ahí hemos logrado remontar y hemos logrado darle la cara y que el equipo tenga, hemos logrado darle la vuelta y que el equipo tenga otra cara.
Doncs ara toca refermar aquest empat i fer bo aquest empat amb una victòria a casa, diumenge a les 12, davant el Formentera.
En bàsquet, Ricky Rubio ja s'ha entrenat aquest matí amb el Barça, després de 5 mesos sense fer-ho, després de renunciar l'estiu passat al Mundial amb la selecció espanyola i a desvincular-se dels Cavaliers de la NBA al gener pels problemes de salut mental. A la base del Masnou ja feia dies que s'entrenava de manera individual a casa seva i ahir va anunciar que havia arribat a un acord amb el Barça, l'equip que en tenia els drets a Europa, per tornar a jugar a bàsquet. De moment, com dèiem, a entrenar-se, tot i que el més probable és que el Barça l'inscrigui abans del 7 de febrer, dimecres de la setmana que ve, a l'Eurolliga d'aquest any. A la xarxa n'hem parlat amb psicòlegs esportius sobre aquest procés de Ricky Rubio per reincorporar-se al bàsquet professional. Una d'elles és la psicòloga esportiva Meritxell Villatribu.
Aquest és un gran pas. Després de patir doncs, una lesió, un moment d'aturada important, ja sigui per sobrecàrrega física, mental, el moment de la tornada és un moment crucial, és un moment molt important i és una passa endavant que fa l'esportista.
Com dèiem, Ricky Rubio, que ja s'entrena sense pressió per tornar a jugar a partits ni per part del club ni de ningú, amb el Barça. Un Barça que afronta setmana de 3 partits. Demà mateix, compromís molt important d'Eurolliga masculina al Palau contra la Virtus de Bolonya, els dos segons empatats amb 15 victòries. Demà, com dèiem, farem la prèvia, escoltarem a Roger Grimau. Divendres visitarà el Barça a la pista de l'Estrella Roja, també l'Eurolliga, i diumenge rebrà en partit de CB al València. I avui mateix se la juga l'exequip de Ricky Rubio, a la penya, a l'Eurocup masculina, esgotant les seves opcions a ser tercer a la fase regular. Aquest vespre a 9:15, Joventut a Poeta Tel Aviv, quart contra segon. Ara mateix, en la penúltima jornada d'aquesta primera fase, el pivot verd i negre Tyler Cook assegurava a la prèvia que l'equip està en el bon camí.
Crec que estem començant a trobar el nostre ritme amb l'equip. Hem patit canvis a l'equip. La meva arribada, l'arribada del Shannon, jugadors que es lesionen, estan dins, estan fora, i així és difícil adaptar-se i guanyar partits. Crec que ara estem trobant el bon camí. Encara tenim moltes coses a millorar, però crec que estem en un bon punt.
I pel que fa al duel d'avui, aquest Joventut a Puebla Tel Aviv, Cook reconeixia que tenia certes ganes de revenja contra el conjunt israelià després de perdre en el seu primer partit amb la samarreta verd i negra.
Estic emocionat per això. El meu primer partit amb la penya va ser contra ells, així que tinc ganes d'una petita revenja. Espero que puguem fer les coses millor del que vam fer en els meus primers partits aquí i intentar aconseguir la victòria. Jugar a casa sempre ajuda a fer-ho millor, així que tinc ganes de jugar d'aquest repte i crec que estem preparats.
So I'm excited for the game, I'm excited for the challenge. I think we'll be ready for it.
Aquest vespre a 9:15, aquest Joventut a Puebla Tel Aviv, a l'Olímpic de Badalona, un partit d'alta voltada, del risc, en què s'espera un centenar d'aficionats israelians, del conjunt israelià, i a banda d'això, 2 hores abans del partit ja ha convocat una concentració, una manifestació en favor de Palestina i contra l'estat d'Israel. Per tant, els aficionats israelians de la Puebla Tel Aviv, que ja van causar aldarulls fa un any als quarts de final, recordem, d'aquesta Eurocup a Badalona contra el Joventut, llançant bengales i també llançant-se ells mateixos contra aficionats del Joventut, veurem com hi ha la seguretat policial augmenta avui, com dèiem, al voltant de l'Olímpic de Badalona. Aquest vespre, 9:15, aquest partit, aquest Joventut a Puebla Tel Aviv. Pel que fa encara a l'actualitat dels equips catalans, a la CB, el Baxi Manresa va anunciar ahir a la tarda un nou fitxatge, el del pivot Selom Mabukbe, nord-americà amb passaport de Ghana i millor defensor de la Lliga Alemanya la temporada passada, que arriba per suplir la baixa del lesionat Pierre Oriola. Ens ho amplia des de Ràdio Sallent, el Pol Rodríguez.
El jugador nord-americà arriba per reforçar el joc interior dels manresans. Fins ara ha jugat al Le Mans francès i aportarà capacitat física i defensa a l'equip que entrena Pedro Martínez. Això és el que ha valorat el director esportiu del club manresà, Xevi Pujol, per encarar el seu fitxatge.
És un pivot intimidador, molt mòbil, amb capacitat de fer les coses amb esforç i de sumar aquests esforços. Corre molt bé la pista, en atac doncs és un finalitzador a prop de pintura, va haver el rebot ofensiu i juga per sobre la cistella.
Mabukbe és nord-americà però té passaport ghanès, per tant no ocuparà plaça d'extracomunitari i va ser el millor defensor de la Lliga Alemanya la temporada passada, mentre que en aquesta ha jugat al Le Mans, a la Lliga Francesa i també a la Basketball Champions League, amb unes mitjanes de 4,7 punts, 5,1 rebots i 1,4 taps.
Gràcies, Pol. Això pel que fa als equips de CB. Encara en bàsquet, baixem fins a l'Ep Plata per parlar de la ratxa del Club Bàsquet Prat, que ha encadenat aquest cap de setmana la tercera victòria consecutiva. Al Prat Ràdio, Míriam Roures.
El Club Bàsquet Prat viu el seu moment més dolç de la temporada a l'Ep Plata després d'acumular 3 victòries seguides, la millor dinàmica dels resultats del que portem de campionat. El conjunt pratenc ha sumat victòries contra el Palma i l'Alginet a domicili i el Joan Busquets davant l'Hospitalet. Aquest bon moment de l'equip coincideix amb una infermeria buida per primer cop aquesta temporada i l'estabilitat que tant ha reclamat l'equip en el primer tram del campionat, on el protagonisme era per la falta d'efectius i els fitxatges fets amb la lliga començada i que no han acabat de quallar. Amb la recuperació dels lesionats, el retorn de Ruben Prey a l'equip ara ha compaginat el seu treball amb el Joventut de Badalona i les arribades de Tyler Cartaino i Samuel Taibo, el darrer en aterrar al Prat, el cos tècnic Potalova ha trobat la plantilla que competirà en aquesta segona part de la temporada. Escoltem a l'entrenador del conjunt Potalova, Albert Canyelles.
Però com et deia, el més important és que els jugadors que estem hem d'estar molt convençuts de que volem estar aquí, volem lluitar doncs, per fer-ho el millor possible, per arribar als play-offs i per intentar estar a prop de les finals. No? Llavors, si hi ha algun jugador que pels motius que sigui no està en aquesta sintonia, doncs no pot estar amb nosaltres, i això és una condició indispensable per jugar al Prat, entendre la filosofia del Prat i entendre l'exigència que té, almenys teòricament, no?, de les últimes temporades des que ha sigut vinculat.
Resten 9 jornades per acabar la fase regular de la competició i el Prat és quart a la taula, empatat amb el Benicarló i el Salou per darrere. El Salou, precisament, el proper rival dels pretencs de l'Estruc. Amb un equip que ha d'anar a més en aquest segon tram, l'objectiu que es marca el Prat és, com a mínim, la tercera plaça a la classificació.
Gràcies, Míriam. Ho seguirem, com sempre, a l'Ale Plata també aquí a l'enjoc. I un últim punt de bàsquet, a la Lliga Femenina 2, qui a la tercera categoria estatal femenina també està en ratxa, és l'OMS Unió Esportiva Mataró, que aquest cap de setmana va certificar amb una gran remuntada el quart triomf consecutiu, que deixa l'equip a mitja taula ja en una zona molt més tranquil·la. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
Quatre victòries seguides en aquesta segona volta. L'OMS Unió Esportiva Mataró Femení està a totes aquest 2024. Encara no coneixen la derrota i les mataronines ja ocupen el 8è lloc a la classificació. Han guanyat partits complicats a casa davant del Valladolid i el León i també a domicilis del GEC i del Tenerife. Oliver, Arbizu i Chasco són les més destacades aquesta temporada per part de la Unió. Toni Sáez és l'entrenador de l'OMS Unió Esportiva Mataró.
Nos hemos visto la situación de la dinámica que veníamos, que era de ganador, y bueno, creo que lo hemos sacado hacia adelante. Pues otro partido, otra prueba de fuego. Yo creo que estamos un poco en el tourmalet de las cuatro derrotas que tuvimos al principio de temporada, ya hemos sacado dos. Yo creo que ir a Coruña, que está también tercero o cuarto arriba, yo creo que va a ser un partido muy difícil, es un equipo físicamente muy... muy potente y creo que, bueno, no va a ser fácil, ¿eh? Yo creo que para mí es uno de los mejores equipos, pero bueno, hemos de pensar que estamos en una buena dinámica.
Una dinàmica que les unionistes volen que continuï. Amb la derrota del Lleó, el Corunya passa a ser el tercer de la classificació de la F2, un Corunya que serà el pròxim rival per l'OMS Unió Esportiva Mataró.
En hoquei patins també tenim millor gol de la hoquei lliga masculina de la jornada. El més votat ha estat el de Nil Cervera, de l'Igualada, la victòria del seu equip contra el Finques Prats Lleida per davant de les dianes d'Àlex Rodríguez i de Jordi Burgaia, tots dos del Voltregà, i del de David Gelmà, del Reus Deportiu. Recordeu que, com és en el cas del millor gol del futbol català, podeu votar i veure els gols cada dilluns al nostre compte de Twitter, a la xarxa X, @esportsenxarxa. Una hoquei lliga masculina que dilluns que ve té, en menys d'una setmana, viurà un partidàs a la Palau Glorana entre el primer i el segon classificats, Barça i Noia, amb els de Sant Sadurní volent donar la sorpresa, com dèiem, al Palau, després de ser l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada al Barça. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Després de l'eliminació europea, el Noia posa tots els seus esforços en la Parlem Hockey Lliga, on continua avançant amb pas ferm. Amb 33 punts en 16 jornades, els sadurninencs mantenen la segona posició d'una classificació que lidera el Barça amb mà de ferro i només havent cedit un empat en el que va de temporada, justament contra el Noia. Els roig i negres només han perdut un dels 16 partits de la Lliga Domèstica, el de la tercera jornada amb un Girona que dissabte però no va poder revalidar la proesa i va caure per 5-1 a l'Olímpic de l'Ateneu. Com a punt negatiu, els roig i negres acumulen fins a 6 empats, essent l'equip que més n'ha sumat. El tècnic del Noia, Pere Varias, valora així el curs.
Penso que la temporada està sent de notable. De notable i de notable alt, fins i tot diria. Però sí, és cert que tenim l'atac de la competició europea. D'entrada, penso que l'equip hagués pogut competir millor i jo, com a màxim responsable, n'assumeixo molt d'aquesta responsabilitat. Per sort, doncs, l'esport et dona més oportunitats i dilluns juguem contra el Barça per mirar a mantenir aquesta segona posició i d'aquí un mes, doncs, a principis de març, hi ha la Copa. Per tant, doncs, tant de bo ens puguem redimir i puguem lluitar per algun títol més.
El Noia tindrà tota la setmana per preparar el partit de dilluns vinent a 2:15 del vespre al Palau Blaugrana en el xoc de la jornada.
Gràcies, Eli. Un apunt de futbol abans d'acabar, perquè parlàvem abans del mercat de fitxatges masculí en aquest cas, però és que Llevant les Planes ha anunciat una incorporació. El primer fitxatge del mercat d'hivern, que podria no ser l'últim, el de Bàrbara Latorre, la davantera aragonesa de 30 anys, que arriba cedida per la Roma i que té passat també a l'Espanyol i al Barça, l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat, i que arriba, com dèiem, per donar gols a l'equip de Sant Joan d'Espí, que ara mateix està a mitja taula a la Lliga F. I un últim apunt, en tennis, ahir la tarda es va presentar la 8a edició del torneig internacional femení 8 a 125 sols gironès a la Bisbal d'Empordà, que es disputarà entre l'1 i el 7 d'abril. S'avança. Abans es disputava el juny. Televisió Costa Brava, Nerea Cabello.
El Club Esportiu de Tenis La Bisbal torna a acollir un any més el seu torneig internacional de tenis femení. Serà la 8a edició del torneig, que manté la categoria 8a Tour 125, que va estrenar l'any passat i que va ser tot un èxit. En aquesta edició també jugaran paral·lelament les competicions individuals i de dobles. La principal novetat d'enguany, però, és el canvi de dates. El torneig es farà entre l'1 i el 7 d'abril a les instal·lacions del club. Amb aquest canvi, el torneig espera poder rebre encara més tenistes del top 100. La sala de plens de l'Ajuntament de la Bisbal està a l'espai per presentar oficialment el torneig amb bona part de l'equip de govern, personalitats representatives de la directiva del torneig, del Club Esportiu de Tenis La Bisbal i l'empresa patrocinadora, Sol Gironès. Al seu torn, l'alcalde Òscar Aparicio, a més de posar en valor la bona col·laboració entre el consistori bisbalenc i el Club Esportiu, ha explicat que enguany acollirà una mostra de ceràmica de la Bisbal, per tal de trobar sinergies i aprofitar l'impacte de la competició.
Hi haurà un estant amb peces de ceràmica, perquè doncs, amb tota l'afluència de gent que hi vagi doncs, conegui una miqueta més la ciutat, doncs bé, fem col·laboracions d'aquest estil per fer una miqueta, doncs, això, buscar aquelles sinergies, aprofitar doncs, el gran impacte.
El torneig de la Bisbal es jugarà en les dues pistes principals del Club Esportiu de Tenis. Tothom que hi vulgui assistir al torneig ho podrà fer de forma gratuïta.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Parenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Torna'l a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, cada diumenge a les 6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
Bona tarda, és dimarts 30 de gener de 2024 i els parla Marc Castro.